marea-n farol, voie la mare-a-mi-padă, pregătător mi-au seu fi, că marcea la mare-n colmă.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 11, us parla Pili García. El soroll del trànsit provoca tanta malaltia com la contaminació atmosfèrica. Un estudi de l'Institut de Salut Global de Barcelona ha demostrat que el soroll generat pel trànsit provoca tanta malaltia com la contaminació atmosfèrica i considera que si es complissin les recomanacions internacionals d'activitat física, exposició a la contaminació de l'aire, soroll, calor i accés als espais verds, es podria evitar cada any el 13% de la càrrega de malaltia de la ciutat i evitar, per tant, 1.700 casos de malalties cardiovasculars, més de 1.300 casos d'hipertensió, al voltant de 850 casos d'ictus i 740 casos de depressió. Es calcula que el soroll contribueix amb un 36% a la càrrega de malaltia, un percentatge superior al que s'atribueix a la contaminació de l'aire. La recerca també assenyala que la càrrega de malaltia provocada per una mala planificació urbana i del transport té un impacte econòmic de més de 20 milions d'euros en costos per al sistema de salut. I l'Eufònic és un festival al voltant de les arts sonores i visuals dels de 4 dies de durada i que se celebra a Sant Carles de la Ràpita i de la meitat d'agost a meitat del setembre s'expandeix amb instal·lacions artístiques a diversos espais de les Terres de l'Ebre com ara Alcanar, Amposta, Miravet, Tortosa, Ulldecona i Vinaròs. El festival s'inaugura aquest dijous al vespre. Núria Subirats, Ràdio Ràpita.
El pianista Carles Viarnés farà tàndem amb l'artista visual Alba Corral per inaugurar aquest vespre a Sant Carles de la Ràpita la 6a edició d'Eufònic. Una cinquantena d'artistes de diferents països hi prendran part per oferir 23 actuacions musicals en diferents espais. Però més enllà de la música, un dels elements més singulars d'Eufònic és la seva vinculació amb el paisatge del Delta de l'Ebre i l'impuls de creacions artístiques en forma d'instal·lació. Així ho destacava el director d'Eufònic, Vicent Fibla.
Tornem a la sostenibilitat d'Eufònic, no? Són els valors propis. És a dir, el turisme que tenim aquí encaixa molt bé en Eufònic, hi ha gent que ve de manera en com funcionem en general a Delta de l'Ebre, no?
Entre els noms destacats que actuaran en aquesta edició d'Eufònic cal esmentar Indian Wells amb el seu tecno lluminós o Vola, un clàssic de l'electrònica britànica. La part més lúdica té el seu màxim exponent en dos activitats, el vermut als ullals de Baltasar, en guany a càrrec de les sueques, i la festa final al xiringuito de la costa, amb l'electrorumba de la Dilla Russa.
I a Mataró, la secció local del PACNA, el Partit Animalista presenta esmenes a la nova ordenança de tinença i protecció animal. Clara Sánchez, Mataró Ràdio.
Bon dia. La normativa aprovada al ple del mes de juliol i que ha d'entrar en vigor aquest mes de setembre ha generat una gran polèmica. L'ordenança preveu, per exemple, multes de com a mínim 750 euros per no netejar les miccions dels gossos a la via pública o multes de 1.500 a 3.000 euros a aquells que no recullin excrements. PACMA ja ha presentat a l'Ajuntament les seves al·legacions, entre les que precisament fa referència al règim sancionador que defineix la normativa. Escoltem David Martínez, coordinador provincial a Barcelona del PACMA.
Creiem que la sanció és una mesura que suposo que funciona perquè és coercitiva, però creiem que amb una campanya informativa s'hagués pogut arreglar.
PACMA també planteja, entre les esmenes, millores tècniques dels equips d'identificació d'animals. Reclamen que es tinguin en compte les aportacions del partit pel que fa a la protecció dels animals i demanen que es destaqui el paper de les administracions en la seva protecció.
I des del Transmet, Eva Melús, bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació del Transport Metropolità. Primer de tot, recordeu que fins al proper diumenge 3 de setembre, pels treballs de millora d'infraestructura, està tallat el tram Lesseig-Valdebrom de la línia 3 de metro, la línia verda. D'altra banda, avui acaben les obres al tram de la línia 1, la línia vermella, que va de Torres i Bages a Fondo.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Les 11 i 4 del matí, continuem el No tanquem per vacances, en directe a Ràdio Palamós, en Ràdio Vilafant, Fem Girona i Ràdio L'Escala, i amb la Cristina Cantal, que no ha marxat. Volia fer una consulta. És que tenint en compte que ja tenim a la Marta Ballaner de l'altra banda de la porta i que hem de parlar de cuina, home, si m'he posat una camisa com Déu mana, seria una llàstima que ens l'ataquéssim ara menjant. I és que, a més, avui parlarem d'una cosa que és oliosa, molt sabrosa, que ens portarà a l'escala, jo crec que t'he donat ja una pista bastant gran.
M'encanten.
I que com deixi taca la camisa...
Després si deia, sí que rebràs, després sí.
Clar, és que el problema és que reps si no et vesteixes bé. i reps, si et vesteixes bé i a més et taques.
Doncs ja saps.
Sí, diu el siso, tovalló, baveros.
I a menjar amb
bavero. Baveros, exacte. O sigui, els baveros només, i mira, i sóc contrària, però només en casos excepcionals amb els calçots.
Els pitets.
Els pitets, exacte. Però, ostres, per menjar unes anxoves, què vols que et digui?
El que et pot passar com a màxim és que hagis de tornar a treure una grapa de la tintoreria de la part inferior de la camisa.
Vinga, que m'està fent gestos ja la Marta, que em diu, i el davantal? No, avui no porto davantal, em sap greu. Va, posem la sintonia i parlem amb la Marta.
L'estiu a Queixalades. Parlem de cuina amb la periodista de Girona Gastronòmica, Marta Avellaneda.
Doncs ja està presentada la Marta Avellaneda, que una setmana més ens visita, ens acompanya. Avui li he fet el salt des del punt de vista del vestuari. No porto el davantal de la setmana passada i tampoc aquell que vaig dir que em posaria algun dia, que és una miqueta més atrevit i que mostra un tors que no tinc. És a dir, que no passa res. Cap problema. Marta Avellaneda, què tal, com estàs?
Bon dia, molt bé. El podem deixar per l'últim programa, potser aquest davantal.
Sí. Saps què passa? Que em provoca un cert dilema i és... Tu et compres un davantal on apareix un cos, un tòrax d'un home musculat, i llavors després, amb la meva silueta, queda la panxolina. Llavors dius, ostres, les dues coses com que no acaben de quadrar massa. Però vaja, saps quin és el problema? Que m'agrada molt menjar. I això sí que ho reconec, que m'agrada molt menjar. No sé si acabo de degustar del tot el bon menjar. Mira què et dic, eh? Però sí que m'agrada molt menjar. Llavors, puc dir que en aquesta secció aquest estiu m'ho estic passant molt bé, perquè com a mínim, mira, m'alimento des del punt de vista mental i no des del punt de vista real.
La veritat, però, és que el fem també, fem la secció a l'última part del programa i això vol dir que s'acosta més l'hora de dinar i no sé si a vegades t'incitem a menjar determinats productes, però bé, tots són bons els que presentem, per tant, no crec que hi hagi problema.
He de dir que m'he tret el costum de picar. Encara que, veient quin és el primer tema que avui ens ocuparà, jo picar alguna anxoeta, això, què vols que et digui? No m'importaria gens ni mica, eh? Això del migdia arribar, tenir una copeta de cervesa i una torradeta amb una anxoeta. He introduït una miqueta el tema que ens ocupa per començar aquesta secció d'avui. Va, parla'ns a veure amb qui pararem i, sobretot, el motiu pel que has volgut escollir aquest tema.
Tu has dit les anxoves. Les anxoves són un producte molt popular i molt usat en la nostra cuina, però el que potser no és tan conegut és el món que envolta l'elaboració de l'anxova. I des d'anxoves de l'Escala doncs fan un esforç per donar a conèixer tot aquest món que envolta l'anxova, la seva elaboració i la seva tècnica, també. De fet, ells acullen visites a la seva empresa de l'Escala. En volem parlar més a fons i per això hem contactat amb el Marc Teixidor, que és el responsable de comunicació d'anxoves de l'Escala. De fet, el podem saludar.
Doncs Marc, molt bon dia.
Molt bon dia, com estem?
Home, molt bé, ja et dic, començant a salivar una mica abans de començar a parlar ja del producte pròpiament. Estaria bé fer, per exemple, una tapeta, no diré vermut, però sí un entrant, per exemple, amb una anxoveta i un gotet de cervesa, o m'equivoco amb el maridatge i li hauria de posar una altra cosa?
No, precisament és el que estic fent jo ara, o sigui que m'enganxa sento. Tot i així, hi ha altres maridatges menys poc convencionals que aquest, però la cervesa li va fantàsticament bé.
Parla'ns una miqueta de l'anxova de l'Escala, perquè, vaja, crec que presentació no necessita, tothom n'ha sentit a parlar en alguna ocasió. El que no tinc tan clar és que si tothom coneix exactament les propietats i la riquesa d'aquest producte del que volíem parlar amb tu.
No, pots estar convençut. L'anxova és un producte bastant desconegut, bastant desconegut en profunditat. Tothom coneix, per exemple, que els vins tenen diferents anyades i es classifiquen segons amb una regla molt bàsica, que és jove criança reserves i grans reserves. Amb l'anxova ens passa més o menys el mateix. Les anxoves i el vi o els formatges tenen molts paral·lelismes, com són les bodegues, la maduració, el fet que hi hagi una persona que s'ocupa d'afinar o d'acabar de madurar el producte. Per tant, és bastant desconegut aquest món, així com les seves propietats, unes propietats tant les nutritives com les més pròpies, com les epicures, com les del plaer. Entre les nutritives hi ha que és un peix molt ric en proteïna i molt recomanable per persones amb tensions baixes i per les embarassades, i amb les epicúries, doncs, que és molt ric en umami, que és aquest el famós cinquè sabor, el sabor del plaer, que genera molta salivació, com la que us està produint ara mateix a vosaltres, i moltes ganes, doncs, de repetir.
Escolta una cosa, i en això que deies tu de les similituds que té amb el formatge i el vi,
sí,
des del punt de vista de la producció, del tractament del producte, en què s'assemblen? És a dir, no sé quin tipus de protocol seguiu.
Doncs és bàsicament molt similar al món del vi. Un cop arriba el raïm a la bodega o al seitor, a l'obrador, a la fàbrica, els processos són bastant paral·lels. Es fa un primer tractament, en el nostre cas s'esganya, se treu el cap i la tripa i es deixa madurar durant un mínim de 6 mesos, 8 mesos en el nostre cas, en barrils, de la mateixa manera que el vi també fermenta i evoluciona dintre els barrils a la bodega. Després l'enòleg, en el nostre cas el mestre Enxover, determina el moment òptim de posar aquell vi o aquella anxova en el mercat. I seguidament doncs, es fa una selecció entre aquells vins que poden madurar més temps, convertir-se en criances o convertir-se en reserves, i en el nostre cas aquelles anxoves que per les seves característiques poden deixar-los madurar més i poden passar a ser una anxova prèmio, una anxova de gran reserva de llarga maduració.
El que sí que crida l'atenció, però, Marc, és la tècnica que utilitzeu, que és totalment tradicional, no?, d'elaboració de l'anxova i fins i tot d'envasat.
És una d'aquelles coses sorprenents. Jo, per exemple, jo tinc un amic que la primera vegada que va venir a visitar-me a la fàbrica, ell és director general d'una gran multinacional auditora, i em va comentar d'aquí 3 dies l'hora de tancar, perquè això és insostenible. Ho va dir-ho, de fet, perquè la nostra feina és molt extensiva en mà d'obra. Per què? Doncs perquè cada filet d'anxova o cada anxova sencera es posa en el pot individualment i a mà. No hi ha cap màquina que ens faci la feina. Diguem-ne que el procés és el mateix que fa 2.000 anys i les tècniques utilitzades són les mateixes, excepció, en el nostre cas, de posar l'oli d'oliva dintre el pot. Abans es feia a mà amb regadores, ara per sort hi ha una màquina que ens introdueix l'oli dintre el pot. Tot el procés és absolutament artesanal, fet a mà, fet com es feia abans. Això sí, doncs amb unes instal·lacions més modernes, amb tota la seguretat alimentària doncs, coberta i amb l'expertesa, diguem-ne, doncs, com els mestres xocolaters suïssos o belgues, amb l'expertesa de les dones i les mestres anxoveres d'aquí a l'escala.
A mi sí que el que em va cridar també teniu com un llenguatge propi, no? Per exemple, abans ho has dit i se'ns ha passat una mica per alt, potser, que és el verb esganyar, exacte.
Sí.
Què vol dir?
Sí, l'esganyar, el confit, aquestes coses que a vegades parles així, bueno, utilitzes el llenguatge propi i no hi pares atenció. Esganyar és bàsicament el fet de treure amb un sol moviment el cap i la tripa. És a dir, agafar el peix en posició vertical amb el cap mirant cap amunt, amb la mà esquerra, diguem-ne pels dretans, amb la mà esquerra i amb un lleuger moviment de rotació extreus el cap i la tripa d'un sol moviment. Això ho fem bàsicament perquè la tripa del seitor és amargant i l'hem de treure per tal de que madurar i que l'anxova confiti bé i que tingui aquest sabor característic, aquest sabor proteic, aquest sabor umami.
Ara que ja tenim l'anxova esganyada, com l'hem de menjar? Pa amb tomàquet, no sé, acompanyant una bona escalivada seria oportú o la podem menjar sola?
Bé, la millor manera de menjar l'anxova és menjar-la sola, val? per ser capaç d'apreciar-la de les seves qualitats i veure si realment aquella anxova està ben elaborada, ben confitada i ha perdut tot el gust de peix, que és una de les característiques pròpies de l'anxova, no? Que ja no té gust de peix. La manera de menjar-la amb escalivada és ideal, perquè el fet aquest punt fumat que té l'escalivada li va molt bé l'anxova. El que no li va tan bé és el pantomata, que és el clàssic pantomata que per nosaltres culturalment és molt... El tenim molt interioritzat, passa que l'àcid de la tomata ens bloqueja una mica les papil·les gustatives per assaborir el propi sabor de la tomata. Jo sempre recomano que la gent s'atreveixi, que el primer fàcil pas, per menjar-ho amb mantega. La mantega és un dels productes que combinen millor amb l'anxova i tots aquells productes que tenen similituds, com per exemple vegetals, l'advocat. L'advocat és un dels productes que lliguen més bé amb l'anxova.
I un bonus...
tota la gamma de formatges.
I un bonus track, una última pregunta. I amb bola i amb cucurutxo, ara que estem a l'època d'estiu?
Sí, sí, aquí a l'escala hi ha una geladeria que va fer el gelat de pantomàquet amb anxova. D'una manera bastant innovadora fa una colla d'anys, però no gaire desencaminada. Pensa, hi ha un restaurant a Barcelona, que és el Disfrutar, que és el de l'Oriol Castro, el Mateu Casanyes i l'Eduard Xatruc, els tres caps de cuina del Bulli, que ells van començar en el restaurant, van fer un plat que era el mató gelat, era un fals mató gelat, amb anxoves i mel d'avet. El gelat, amb el toc dolç i fresc, el mató, amb aquest punt més làctic, que li va molt bé l'anxova, molt poc de salada, i després una mel d'avet que recullen aquí en el Pirineu, que els fan recollir expressament, amb aquest punt dolç que també marida, doncs, un maridatge de contrast en aquest cas, no? Per tant, el gelat amb l'anxova també té recorregut.
Doncs una demostració de que per molt que la gent es pensi que està tot inventat en això de la gastronomia, sempre es pot innovar. Marc Teixidor, responsable de comunicació de les anxoves de l'Escala, moltíssimes gràcies i qualsevol dia aquests estens per la piquen a la porta i fent una visita.
Gràcies, Marc.
Moltes gràcies, Marc.
A vosaltres.
Doncs, escolta, amb mantega, ja soles, amb gelat, amb tomàquet, no? Això sí que ens ha quedat molt clar, aquesta proposta que ens arriba des de les anxoves de l'Escala i que, evidentment, forma part ja de la tradició, jo diria que fins i tot de la marca Girona, província, i marca Costa Brava, marca l'Escala, eh?
Sí que sobta, però, que un producte tan típic com és el pa amb tomàquet no sigui l'ideal per acompanyar una anxova, no? Que sí que tu pots menjar, evidentment, però sí que és veritat que aquest punt greixós que porta la mantega o l'alvocat permet que degustis molt millor un producte com és tan salat com és l'anxova.
I de la tradició, Marta, a la innovació, a la investigació, al futur, potser, que és la propera aturada que hem de fer, en aquest cas no a la província de Girona, marxem fins a terra ferma, fins a la terra de Lleida, però en qualsevol cas, per parlar, insisteixo, no del que fa molts anys que s'està fent, sinó del que es podria fer en un futur no massa lluny. Explica'ns.
Del que és nou i també del que ens proposen que fem a casa. Us portem una proposta gastronòmica que us dèiem per fer a casa una mica curiosa. Us presento una Ariadna Poc, que és una estudiant de batxillerat de l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa, Lleida, que ha elaborat un treball de recerca sobre la cuina molecular i com fer-la a casa. Aquest treball ha estat premiat pel Campus Internacional de Turisme i Hoteleria de Barcelona, el CET, i serà reconegut aquesta tardor en un acte al mateix campus. Si et sembla millor, li preguntem a l'Ariadna si s'ha entès amb la cuina molecular, no?
Ariadna, molt bon dia.
Molt bon dia.
La primera pregunta gairebé és obligada. Què has menjat avui? Alguna cosa que sigui allò coneguda o ja directament has anat a la cuina molecular?
No, avui com cada dia. Mira, avui arròs a la cubana, un altre dia a casa meva, com sempre.
Escolta, explica'ns això de la cuina molecular. Què és? I no sé si creus que realment pot ser una proposta de futur que pugui competir, potser, amb la gastronomia tradicional, no? Que és una cosa tan nostrada de casa nostra.
Sí, bueno, clar, és molt més que la gastronomia tradicional. No sé, per mi la cuina molecular és un fenomen o un moviment que tracta doncs, de l'aplicació de la ciència, per exemple, de la química o de la biologia o la física dins del que és la cuina. Seria, doncs, per mi, la posada en pràctica, per exemple, de la química dins la cuina. I és el que dius, és una manera d'aportar innovació, d'aportar creativitat al món de la gastronomia, crear nous productes, noves tècniques, noves maneres també d'entendre el que és la cuina.
I l'interès per intentar apropar-te a aquest món, d'on et neix?
Clar, no sé, fa uns anys que vull fer en un futur és estudiar cuina, estudiaré al CET, a Barcelona, Ciències Culinàries i Gastronòmiques, i doncs al dir-me que havia de començar el projecte del treball de recerca de segon de batxillerat, doncs vaig dir, ja que és un treball extens, al qual se dedica molt temps i esforç, doncs l'havia de fer d'algo que m'agradés i que menys que fer-lo de la cuina, i vaig voler fer doncs algo més innovador i per això vaig triar de fer un treball sobre la cuina molecular. Clar, això és una mica complicat, no? Hi ha moltes tècniques de cuina molecular, per exemple, les esferificacions, les escumes, treballar amb nitrogen líquid. Clar, hi ha tècniques que no les podem fer a casa, per exemple, el nitrogen líquid, però n'hi ha d'altres com una escuma que comprant un sifó i càrregues d'òxid de nitrogen, doncs les podem aconseguir. Podem aconseguir escumes, podem aconseguir aires amb lecitina de soja, o podem aconseguir també esferificacions amb els estris que es necessiten, amb culleres dosificadores i amb alginat de sodi i gluconolactat de calci.
Llavors, clar, a mi la pregunta que em ve al cap és si penso en algú d'edat una miqueta més avançada que estigui a casa seva, sí, que estigui acostumada al putxero, al cullerot,
sí,
com li definiries cuina molecular?
Jo la definiria com això, no? És aplicar la ciència a la cuina. Per exemple, deconstruir un plat, com feia el Ferran Adrià, va fer una deconstrucció d'un arròs a la cubana, i doncs va fer, per exemple, no ho sé, ara ben bé no ho sé, un granitat de tomata, un espuma d'arròs, un mus de plata, per dir alguna cosa, no? I això el que feia és deconstruir un plat que tingués que tingués textures diferents, però que conservés el gust del plat. Era com fer una cosa diferent, més innovadora, seria això.
I ho deus haver provat a casa teva, això, suposo, aquests plats. Què has fet,
sí,
per exemple, a veure?
Sí, el meu menú, perquè, clar, vaig voler fer clar, no volia fer només centrar-me en una tècnica, el meu treball, i vaig fer un menú que eren tres aperitius. Era un cruixent d'arengada amb escuma d'escalivada, un llit de pop amb una esferificació de patata i un còctel de gambes amb un aire de tomata. I després vaig fer un primer plat, que era el canoló cruixent amb escuma de fredolic, un segon plat, que es deia lluç a les herbes i mel amb verdures gelificades, i les postres, que era xocolata i gerds en textures. I de cada plat, doncs, el que vaig fer va ser introduir-hi tècniques de cuina molecular, però sense buscar les receptes a internet ni res, sinó a casa meva, amb els estris que tenia i amb tot el que havia investigat sobre la cuina molecular i les tècniques de cuina, doncs ho vaig acabar fent, al cap de moltes proves i moltes pràctiques, però ho vaig poder aconseguir.
Et vull fer una última pregunta, Ariadna. Tenint en compte, sí, que has dedicat el teu treball de recerca a això, a la investigació culinària, gastronòmica, cap a on va el futur, potser, de la cuina, de la preparació dels aliments, tens la sensació que al final acabarem menjant una pastilleta?
Home, jo espero que no, perquè a mi el tradicional, la cuina, com diuen, la cuina de la padrina o la cuina de casa de la mare de tota la vida és el que m'agrada més. No?
Encara que investiguis el contrari, eh?
Sí, exacte. És lo millor, però sí que penso que com tot té una innovació, la tecnologia té una... Tot en aquest món té una innovació, doncs penso que a la gastronomia també li hem de donar aquesta oportunitat, i si es poden acabar fent coses com crear una pastilla amb gust de macarrons, doncs endavant, no?
Doncs l'Ariadna Poch és estudiant de batxillerat de l'Institut Terres de Ponent de Mollerussa, i acaba la Marta, ara ha rebut un premi del Campus Internacional de Turisme i Hostaleria de Barcelona, el CET, en el que se li ha premiat, doncs, aquest treball de recerca en el que proposa cuina molecular. Ariadna, estarem molt pendents de les teves evolucions i segur,
gràcies,
que en un moment o un altre veurem alguna d'aquestes propostes a la carta de qualsevol restaurant ja a peu de carrer. Gràcies i moltíssima sort, eh?
Moltes gràcies.
Gràcies.
Doncs què vols que et digui? Jo em quedo amb les anxoves. No per res, sinó perquè també sóc d'aquells que la cuina de l'àvia i la cosa tradicional,
sí,
li tira més.
Però sí que és veritat que tot i innovar amb aquests nous plats, esferificacions i així, el gust es manté com el tradicional, eh? Vull dir que sí que canviem l'envoltori, però em sembla que l'essència la continuem mantenint, eh?
A mi, després de fer-me salivar com has fet salivar en aquesta secció, crec que el millor que podem fer és massar cap a un restaurant de la província de Girona. Avui ens quedem aquí, a la ciutat de Girona, amb un restaurant que té nom de Bombolla o de Bombolles, perquè ens expliquin una nova recepta que així inclourem al nostre receptari. Marta Vallaneda, nosaltres la setmana que ve ens tornem a trobar i, com en el món eclesiàstic o la religió, serà el nostre últim dinar, d'aquesta temporada. Diguem-ho així.
Deixem-ho així, d'acord.
La nostra adaptació, és la nostra adaptació. Gràcies i fins la setmana que ve.
Adéu.
Soc l'Àngel Garcia, del restaurant Bàbels Gastrobar, del passeig Canalejas d'aquí de Girona, i el plat que us presentem avui és la nostra tapa guanyadora 2013 en el concurs d'estapat de Girona, que és un tartar de llagostí amb xunil de papaya i carbassa i terres de panko. Llavors, per fer aquesta recepta necessitem uns 200 grams de llagostins, que donaríem per unes dues persones. Hi posem ceba picada, hi posem mostassa, hi posem ketchup, hi posem tabasco, perrins... Això al gust, evidentment, i llavors ho amanim tot amb tàperes picades, amb cogombrets picats, i fem una mica de pasta de tartar. Llavors això ho deixem reposar uns 4 minuts i ens dediquem a fer el xutney de papaya, per lo que necessitarem unes 4 cebes franceses, que les picarem ben petites i les posarem a refogar al foc amb oli, i llavors una papaya. Tot això ho deixem coure durant 2 hores i mitja i ho passem per la Thermomix per fer-ne una pasta molt i molt fina, que seria la guarnició del tartar. Més enllà d'això, nosaltres utilitzem panko, que són unes terres, bueno, és un breadcrumb d'origen japonès, que les posem a sota del plat, i res, més enllà d'aquí, doncs agafar el tartar i amb dues culleres fer un parell de canels, que són boletes, i passar-les a poc per una paella amb l'oli ben roent, val? I només deixar el que seria la part de fora ben marcadeta perquè ens quedi cru de dins i així aconseguir les dues textures, que seria cuit de fora i cru de dins, amb les dues temperatures corresponents. I res, per muntar el plat, ben senzill, posem les terres de panko que us comentava al fons del plat, un parell de punts del xurni de papaya i les dues canels de tartar. I fins aquí seria la nostra recepta.
I així, amb el plat a taula, gaudim de bona música. En aquest cas, amb el nom de Jair Domínguez. Avui és un dels artistes que actua a l'obertura de l'acústica, del que seguida parlarem d'aquest festival amb el seu director, aquí al No Tanquem per Vacances.
Un taulat enfarinat, fes molt llit amb els llençols planxats. Allant el rentaplats, sol i lluna i estels ben blancs. M'agrada lo blanc, m'agrada lo blanc. Un niño ros i blanquet, ballen bruixes i blanquers. Déu-n'hi-do, com mola lo blanc. Llàgrimes de l'Esprit Sant, del Cucuts Clan, això ja no m'agrada donar. Fes-me un avió de paper, vine amb mi que creuarem el cel. Llençols nets parant el sol, porta un plat de mel i mató.
No tanquem per vacances, el magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Visites guiades a l'Escala 2017. Museu de l'Anxova i...
L'anxova és un emblema escalenc que ha nedat durant generacions en aquesta vila marinera. Masle, Museu de l'Anxova i de la Sal, ofereix un llarg ventall d'activitats per submergir a tots els públics dins l'entorn i tradicions de l'escala.
Taller de barquetes en desuro.
Masle mostrarà als més petits com construir una barqueta de suro aparellada amb vela llatina. Aquesta activitat tindrà lloc al Museu de l'Anxova i de la Sal tots els dimarts i dijous d'agost de 5 a 2 quarts de 7 de la tarda. El preu és de 5 euros per persona i cada menor ha d'anar acompanyat d'un adult.
Ruta de la pesca i els pescadors.
Inclou les visites a l'interior del Museu de l'Anxova i de la Sal, a la Casa de Pescadors Can Cinto Xuà, visita virtual a la subhasta de la Llotja i al Maram. El dinar és opcional. Tots els dimecres d'agost, de 10 del matí a 5 de la tarda, a la sortida del Museu de l'Anxova i de la Sal. El preu d'aquesta activitat és de 8 euros per persona. S'ofereix dinar opcional a la llar del pescador amb un preu d'11 euros i menú infantil a 8 euros.
Ruta de Sant Martí d'Empúries.
Passejada pel veïnat medieval de Sant Martí d'Empúries per conèixer l'inici del seu poblament, la primera capital del comtat i la seva evolució. Es visitarà l'església, la Miranda, la Muralla i el jardí de Víctor Català. Sortint des del portal d'entrada medieval, al costat del pàrquing, es realitzarà la ruta tots els dimecres d'agost a les 7 del vespre fins a 2 quarts de 9. El preu és de 5 euros per persona i es recomana reserva prèvia.
Arquitectura defensiva de la costa.
Masle ofereix una passejada per l'antiga zona militar inclosa en el Parc Natural del Montgrí, amb visita a l'interior dels búnquers. Visita opcional a la Torre de Montgó de defensa contra la pirateria. Cada dijous, de 10 a 12 del matí, sortint del Museu de l'Anxova i de la Sal, i el preu és de 5 euros per persona.
Ruta Víctor Català.
una passejada pels carrers que varen inspirar Caterina Albert, Víctor Català, la gran escriptora de l'Escala. Sortint del Museu de l'Anxova i de la Sal, cada divendres d'agost, de 10 a 12 del matí. El preu és de 5 euros per persona.
Visites guiades, l'Escala 2017.
I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
2.7 FM.
No tanquem per vacances, amb Carles Valdellou.
Sentim un fragment del que serà l'espectacle inaugural de la 16a edició de l'Acústica que se celebra a partir d'avui i que dura fins al 3 de setembre. Un festival que, insistim, amb la primera proposta que vèiem, o sentíem, millor dit, del Jair Domínguez, doncs completa gairebé. Hem fet un mini tastet del que podran gaudir la gent que s'apropi doncs, en aquesta localitat figuerenca per gaudir d'aquest festival. Parlem amb el seu responsable aquesta hora del matí, quan suposo que l'agenda, pocs espais o pocs descansos li deu permetre. Xavier Pasqual, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com ho portem, això?
Pues bé, o sigui, portem amb els preparatius tots sobre el planning, pendents del cel, que sembla que avui doncs, farà la guitza, i per això hem decidit traslladar aquest concert inaugural que ara escoltàvem, de la Rosalía i en Refri, al Teatre Jardí. I bé, avui tenim sort perquè els concerts que tenim programats estan programats en un espai que és cobert, amb la qual cosa, doncs, tot i que plogués, passa que la previsió diu que a les 5-6 de la tarda para, però tot i que continués la pluja, doncs avui podríem celebrar el festival sense cap tipus de contratemps.
Escolta una cosa, és aquell patiment que acompanya sempre el responsable d'un certamen, com per exemple pot ser aquest Acústica, eh? És a dir, després de tot el mes d'agost, amb la solana que ha fotut... Diuen que el més càlid des de... L'altre dia vaig llegir, sembla que des de 1911 o no sé quin any, sí, sí. I agafes i el dia 31, patapam, agafes i t'aixeques...
La veritat és que és un rotllo perquè, clar, és un festival urbà que està allotjat al centre de l'INEA de la ciutat de Figueres i que, esclar, tot i que els escenaris tots estan coberts, l'espai de públic de la resta d'escenaris no, amb la qual cosa una Acústica... amb bona temperatura és un èxit i una Acústica amb ruixats intermitents, doncs, bueno, haurem d'estar pendents de què passa, no?
Uh-huh. Escolta una cosa, mira, et transcric o et faig arribar un comentari del grup de WhatsApp que tenim amb l'equip del programa, que diu el Litus, que és un company de Ràdio Palamós, diu, brutal, la Rosalía en directe impressiona.
Sí, 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 la veritat és que... Bueno... Nosaltres apostem pels artistes consolidats, però també per aquells artistes que pensem que poden ser el futur musical del país, no? I Rosalía és d'aquestes artistes que té un futur, vamos, esperançador, i vaja, jo crec que en futures edicions segurament la Rosalía haurà exhaurit entrades 3 setmanes abans, no?, pels seus concerts, en tan sols un disc... ha sacsejat el moviment flamenc que hi havia a tot l'estat, i a sobre curiós perquè no només agrada als flamencos, no?, sinó que agrada a tot tipus de públic, inclús als més hipsters, no? Amb la qual cosa doncs, ha traspassat unes fronteres que no és habitual, inclús fins al moment que en Refri explica en una entrevista que quan la va veure per primera vegada cantar, es va prometre que aprendria a tocar flamenc per gravar-li un disc, i així ho ha fet, no? I que ho digui un Refri, que és un dels productors més rellevants que tenim, que ha treballat en grans figures com la Sílvia Pérez, doncs, vaja, és una garantia d'èxit, no? I sí, molt content que avui la inauguració la puguem fer amb Rosalía i Refri.
I segueixo amb el torn de preguntes que ens arriben dels companys de les emissores que emeten aquest No tanquem per vacances. En aquest cas, et trasllado la de la Mercè Mainer, que és de Ràdio Vilafant, que diu: jo que estic desitjant és que arribi l'acustiqueta, que és una gran proposta per introduir els petits al món musical.
Sí, home, i tant. Això fa 6 anys vam començar doncs, a fer la part diurna, que no tenia doncs, massa afluència, era més tranquil·la, doncs destinar-la a les famílies, no? És a dir, que els pares i fills poguessin anar a un festival de música i en diguem acustiqueta el seu primer festival. La veritat és que des de la primera edició va ser un superèxit. El que fem nosaltres és fer propostes de grups. Alguns que normalment no fan espectacles familiars, doncs aquí venen i fan un espectacle familiar. I també doncs, fem una mica de retrat, igual que ho fem pels adults, doncs, dels grups que més ho estan patant també a nivell familiar, no? I vaja, des que estem fent l'acustiqueta han nascut noves iniciatives al país, o sigui que ho celebrem, i també doncs, el festival ara mateix té 2 hores puntes, és a dir, des de les 8 i poc, diguem-ne que és 1 hora punta de festival, és a dir, tu passeges pel centre de la ciutat i està pleníssim de famílies, ja ens reclamen inclús un pàrquing de carritos, no? I després l'altra gran hora punta és entre 12 i 1 de la nit. I, clar, això és el que hem aconseguit doncs, amb aquesta franja familiar doncs, que fins a les 9 de la nit li dediquem al festival i el diumenge, tot el diumenge, només és acustiqueta.
Llegeixo la notícia o part de la notícia que va sortir publicada al diari de Girona fa unes setmanes. La passada edició va rebre més de 100.000 visitants, una xifra que establia un nou rècord d'espectadors per l'acústica, que no ha parat de créixer des de la seva primera edició. Ara l'objectiu és mantenir-se o superar-se?
Home, jo penso que l'objectiu és mantenir-se, per suposat. Superar-se... L'única manera de superar-nos és obrir nous espais, que aquest any obrim un nou espai, que és un nou escenari a la plaça de la Palmera, perquè els espais que ja estem programant són uns espais que et fan al límit de públic doncs, els elements arquitectònics, els edificis, tot el que hi ha, i clar, no podem començar a tirar edificis perquè hi capiga més gent. Amb la qual cosa doncs, aquests espais ja estan molt i molt al límit, no?, de la capacitat que poden tenir. Llavors som conscients que la manera d'ampliar públic és ampliar nous espais i si el mantenim jo crec que també és molt important oferir més confort a l'espectador, que es pugui esponjar més, que hi hagi doncs, més concerts simultanis i que no hi hagi doncs, en algun moment sensacions de que hi ha massa gent, no?, que això és algo que des de fa 4 o 5 anys doncs, que el festival ha crescut d'aquesta manera tan espectacular, doncs hem mirat que no hi hagi grans aglomeracions perquè el públic estigui al màxim de gust possible.
Mm-hmm. Sortirem amb una cançó de Bat Goyal, que és també una altra de les formacions que actuen avui, però abans et vull preguntar, tenint en compte aquest creixement de l'acústica, també l'altre dia llegia un titular que també apareixia a la portada d'un diari. Evidentment els titulars són els titulars i s'han de contextualitzar amb les respostes, però s'està fent tan gran aquesta acústica que potser fins i tot se li queda petit l'Empordà?
No. Jo penso que l'acústica ha nascut aquí i té que seguir aquí. I vaja, jo quan vaig imaginar-me el meu somni era tenir un festival com els que veia quan anava de gira com a mànager d'artistes i veia doncs, companys com el BAM de Barcelona o el Mercat de Música Viva de Vic. Pensava, per què no podem tenir un festival així al meu poble, no? I vaja, aquest somni, veure'l fet realitat ara i complert amb escreix, no?, que jo havia pogut arribar a imaginar, doncs... Vaja, això és algo que poques vegades passa, no? Amb la qual cosa jo penso que si hem treballat tant, hem fet tants sacrificis, hem fet aquesta travessia pel desert per aconseguir això, seria una borrada ara mateix no mantenir-ho, no?, entre totes les parts implicades a Figueres i a l'Empordà. O sigui que, vaja, jo penso que l'acústica, si tothom que hi està implicat, doncs... rema en la mateixa direcció, penso que hi ha acústica per anys a l'Empordà.
És a dir, que la proposta està sobre la taula, l'acústica es vol quedar en aquesta zona i ara és qüestió de que qui hagi d'agafar el guant l'agafi, evidentment, amb el creixement que està experimentant aquest festival, de manera que, evidentment, sigui sostenible. El creixement, amb el que tu deies, que no doni la sensació de que ho estàs fotent amb calçador.
Sí, jo penso que... Al final, l'acústica, a banda dels concerts, també té unes zones doncs, paral·leles, no? Que també allotgen a molt de públic, que és l'apartat gastronòmic, que és la zona de food trucks. Tenim un market vintage, no? Així com nous dissenyadors exposen les seves joies. Tenim una fira del disc de col·leccionista amb una altra zona de food trucks. Tenim zones de cocteleria en format Jaima, en format Cuban Corner. És a dir, la veritat és que, a banda doncs, dels quatre escenaris que fan concerts simultanis, tenim aquests espais, no?, que se sumen, amb la qual cosa pensa que el marc d'acció doncs, que agafa el festival a la ciutat és molt gran. No? És a dir, que jo crec que problemes de cabuda de moment no penso que els haguem de tenir ni que haguem de patir per això.
Xavi, t'agraeixo moltíssim, de debò, que en un dia com el d'avui, que suposo la processó va per dins, els nervis estan a flor de pell, perquè, insisteixo, amb aquest condicionant de la pluja, vulguis o no, tot augmenta de pressió, ens hagi detès de la trucada del No tanquem per vacances i, a més, ho hagis fet amb la amabilitat i amb l'extensió que ho has fet. De debò, que l'acústica sigui tot un èxit, que veient d'on ve segur que ho serà, i tant de bo més endavant, mira, quan s'acabi, si et sembla, podem veure'ns amb calma i fer un balanç de com ha anat tot i en quin punt es troba tot plegat, d'acord?
Molt bé, doncs sí, tant.
Moltes gràcies, Xavier.
Gràcies a vosaltres, bona acústica.
És la música de Bad Guyal, insistim, una altra de les formacions que avui actua en la sessió inaugural de l'acústica. Hem escoltat a Rosalía en Refri, també a Jair Domínguez, i ara aquest Bad Guyal, pràcticament us estem portant al Festival de l'Acústica a casa. Mira, està la Cristina ballant. Ara ho explicaré el Transfruits, això, eh? Ho saps? Va, puja la música. Historia por la noche ya ha pasado, yo solo sé fluir. Por eso sé que te fui a ver el Mercadona. Yo soy una señora, este aire made in China, pero yo voy mamona. ¿Qué es que te pegada? Seen I'm a training and you know that I want that thing again. Just check time, I don't go back, baby, I'm a reír. Voy a con la roseta, ha pasado, yo solo sé fluir. Por eso se ve que te fui a... ¿Qué tal? ¿Cómo está? Popa la móvil, la fan y también aquí, Cristina. No, mira, jo què sé, és que sempre que escolto aquesta música, al final em surt això.
A mi és que se mou el cos, eh?
Sí?
Sí.
Estava ballant allà al costat d'en Siso. Carla Ribas, què tal?
M'ha agradat molt, això, eh? Aquest accent de Trinidad, de Cuba, d'anar viejas...
Home, allà, escolta una cosa, suposo que algun cubano deuria arribar antanyo, a la badia de Palamós.
Bueno, més que a Palamós, la setmana que ve, que em van parlar quan van fer la connexió Begú, es fa la Fira dels Indians, que és una mica rememorar aquests colonos catalans que van anar a les Antilles. I sí. No, jo de fet vaig anar fa un parell d'anys a Cuba i t'ho recomano, eh? A més, em sembla que avui que t'han posat guapo així amb camises i tal, allà triomfaries. Triomfaries molt. No sé si la teva li faria gaire gràcia.
Duraria el temps d'anar... Com es diu allò? El... que és tan conegut.
La, ah, la taverna aquella on anaven Hemingway a Terrassa.
No, és el de la platja, que hi ha com...
Ah, el Malecón.
Ah, el Malecón, exacte.
El Malecón. Bueno, és el passeig aquest, sí, el Malecón.
El Malecón, exacte. Mercè Mainé, què tal, com estàs?
Hola, bones, gràcies.
Tot bé o què?
No, és que li volia dir una cosa al Litus.
Espera, que et sento molt lluny, un segon, Mercè. Que
em sents molt lluny, doncs estic a prop, eh?
Digues.
No, que anava a dir una cosa al Litus, que aquí fa davant de la Fira dels Indians de Begur, però que d'aquesta en tenim una, que es va fer
més
de juny.
Ja està, abans m'ha dit que també tenen gamba, però què és això?
És que sempre... Però sempre ha d'estar posant ordre. És que,
home,
no,
és que no pot ser.
Jo,
que
jo més, no, jo.
Home,
jo tinc això, jo tinc l'altre.
Doncs mira, parlant de Cuba, jo us diré doncs que vingueu a Girona, perquè el que tenim ara és el FITAC, i hi ha una cubana que està fent una obra que la podeu veure fins que acabi el dissabte a les 5 de la tarda al Caixa Fòrum, que està de conya.
Ahir la Cristina va fer la pregunta.
Diu, el gran amor és que va ser mal pensat.
No, Litus, no obris aquest meló.
Perdona, no, parlava de la com ho ha dit allò, que ja no era de Mollerussa, de la gastronomia, no?
Sí, la Diana.
Molecular.
Sí, la verificació de l'arròs a la cubana, que parlar de menjar a aquestes hores, tots els que ens hem aixecat a les 7 o abans, així, és molt dur, és molt cool.
Per cert, deixeu-me explicar-li a la gent, avui malauradament no es pot acompanyar la Lali per temes de feina, que evidentment demà la tornem a tenir amb la informació de proximitat, però, vaja, diguem que encara que hi hagi una baixa o dos, els drets grups continuen aquí llançant-se sobre la taula, és a dir, que no hi ha problema. Avui, em permetreu, si la Cristina destacava això del FITAC, home, la Mercè deu estar contenta perquè l'acústica també, déu-n'hi-do, l'activitat que portarà a casa teva.
Bueno, dir-te que jo no vaig a l'acústica, jo vaig a l'acústiqueta. Ja
bueno, sí, ja has vist?
He baixat de categoria.
El que no sé si has baixat perquè tu vols baixar o perquè la criatura t'ho demana. Saps allò de dir els pares al final...
Sincerament m'ho passo molt bé, eh? A mi m'agrada molt el pot petit, eh? Des d'aquí recomano molt... Bueno, em fa especial il·lusió el concert de demà de la Dama Arís Gelabert, perquè ja em sé algunes cançons... I
bon, dia,
fa...
bon dia, bon dia, bon dia al dematí...
Per cert, no, jo li vaig demanar a la Dama Arís, si us en recordeu, que li vaig demanar que si podia estar a l'equip del programa a l'enregistrament del proper disc que fes...
A mi m'agrada una cançó, perquè pel missatge que té... potser tu, no sé com es diu la cançó que diu... Que pot ser el que vulguis, no? Que somiïs, no? I m'agrada molt aquest missatge, no?
I tu què voldries ser?
No sé, jo volia ser periodista. Però has de buscar un nou somni.
Has aconseguit la teva fita, eh?
Sí,
jo crec, però, que quan ets papa o mama, no, jo no ho soc, però Mercè, crec que tu m'ho confirmaràs, és com una segona infància, eh? I gaudeixes tant com el teu fill, diguéssim, en aquests concerts.
Penseu que el del pop petit l'estic esperant, perquè ja porto dies cantant la cançó del Lleó Vergonyós.
És una grupi.
Sí, sóc una grupi. De fet, van actuar a Castelló d'Empúries a la Festa Major i jo estava a primera fila, cantant, més que el meu fill, Bueno.
Ja saps, Litus, el que has de fer. Al repertori has d'incloure alguna cançó del pop petit perquè la Mercè vingui a veure. Ah, per cert, demà teniu cita.
Sí.
Diu, sí. Us posareu guapos o no?
Ostres,
jo...
Kimono, no, Mercè, o no?
Home, jo pensava més aviat una samarreta de One Piece o...
De què?
Cosa. De One Piece.
Què és això?
One Piece, no saps què és One Piece?
Jo t'ho juro, et dic una cosa. Ja no
sí, s'ho punxa amb una cançó de One Piece.
No, és a dir, des del punt de vista de l'actualitat ja no entraré, però la Mercè, si alguna cosa m'ha ensenyat aquest estiu, és que estic fora d'onda totalment, és a dir... No tinc ni idea dels còmics, no tinc ni idea de les sèries... No, vamos, que...
Hem de dir que les pel·lícules dels 90 tampoc les portem molt bé.
Bueno, almenys les dels 80 sí.
La Mercè parla un idioma diferent al meu. T'ho dic en sèrio.
One Piece és una sèrie de pirates.
No l'has vist, el del barret?
El barret de palla.
Mira. L'home més poderós del món va ser el rei dels pirates, en Gold
Roger. No ho sento gaire.
I les paraules que va pronunciar en morir van llençar rius d'homes a la mà.
Veus, això no és del segle XX, no?
Sí, que és del segle XX.
No
sé quan va començar One Piece.
Et pega molt, Litus.
Home, jo m'ho mirava de petita, Encara era segle XX.
Però a veure, Cristina, tu ets jove.
Jo no era tan petita.
Però jo no he dit jove, he dit petita.
Litus.
També la sé cantar en japonès.
Les representants femenines del Nottingham per vacances són joves, i en canvi els masculins...
I guapes.
I en canvi els masculins, doncs...
Són adults i lletjos.
Són vintage, nosaltres som vintage.
És una combinació perfecta.
Perdona, menys el Sisu, que és el sex symbol del programa.
Home.
Cert.
Jo també poso per el Litus,
Ja estem.
Com a sex symbol?
Però una cosa, però...
Jo crec que estan a la part.
No, però un moment. Apostes per al Litus abans o després de la foto del càmping?
Diguéssim que va guanyar molts punts.
Sí, sí, és que jo et dic una cosa.
Són els músics, Carles. Sí, però... A mi els músics em tornen boja.
Ah, però
en Ciso tornen boja.
Això és ser mitòman, allò de dir... Ah, els fas de l'escenari...
No, 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 tu quan veus una persona tocant, digue-li guitarra, digue-li violí, digue-li com vulguis, que mouen els dits d'aquella manera...
Però si el Litus és el que canta. Si el Litus és el que canta, el Litus es toca una cosa que no sona.
I encara no m'ho vull tocar.
Exacte.
És veritat.
Oh, no, això ho hem de fer, això ho hem de fer.
El prom però... sota les estrelles va ser sota la pluja.
Però escolta una cosa, escolta una cosa. L'última setmana de programa és la que ve. A l'últim dia de programa no et podíem entrevistar i toques en directe?
Jo, com que tinc l'ego a dalt de tot, m'encanta que m'entrevistin. Un dia em vaig entrevistar jo mateix, imagina't.
Què dius?
Sí, sí, sí.
Jo vull dir una cosa en favor d'en Ciso, però és que en Ciso ens tira cançons tan bones com la que ens acaba de tirar de One Piece.
Gràcies,
o l'altre dia de Bola de Drac. Home, aquí jo aposto per en Ciso.
Ja està somrient, ja està. El nostre Dani Rovira està somrient.
Home, que ens tira les millors cançons de totes.
Heu caigut en això, no? Que s'assembla al Dani Rovira. Jo sempre li dic.
No.
Què vol dir que no?
No.
De fet, per al·lusions, per al·lusions entraré, però m'havien dit durant molt de temps que m'assemblava el Dani Rovira. Fins que un dia, entrant en un bar, em ve una noia i em diu, ostres, t'assembles a l'actor d'una sèrie que es diu Transparent. I vaig dir, vale, ok, no l'havia vist. Me l'apunto, no me la vaig apuntar. Però és que al cap de dues setmanes em ve una altra noia i em diu, tu, que és que ets clavat a l'actor de Transparent. Vaig arribar a casa, m'ho vaig mirar i us juro que em vaig espantar. És un tio que és cagat.
Tothom té un doble.
Ets com la noia aquesta de la Tomatina.
De la Tomatina.
Sí, que ja et busquen el seu doble.
Doncs en aquest cas jo vaig al·lucinar, no només perquè físicament s'assembla, sinó que ens movem pràcticament igual amb les respectives panxes que traginem cada un de nosaltres, però és que ens movem exactament igual. Home, em vaig espantar.
Et dic una cosa, si aquí hi ha un rànquing de panxuts, us guanyo tots, eh?
Jo m'ha passat ja dos vegades de parar-me pel carrer i dir, ostres, tu ets l'amiga de la Mireia. I clar, jo de Mireia sí que en tinc amigues i precisament aquí a Girona jo, sí, però quina Mireia? I no sé quin cognom em va dir, dic, no, que sí, que ets tal, jo, que no. I em diu, doncs és clavada, i m'ha passat dues vegades i les dues demanant-me si era l'amiga de la Mireia.
I a tu, Litus, aquí t'ha...
Sergi López, de fet. Sergi, ara no t'ho... Sí.
El que surt a la pel·lícula de Los Policías Rebeldes 2?
Sí. No. Vale, no sé si és aquesta pel·lícula o no, però ara perquè que... No porto patilles, perquè vaig amb barba. Ara no m'he sentit tant.
No, Litus, no hi estic d'acord.
Sí. No, espereu.
Acabo de buscar la foto, perquè som una mica inculta.
Ah, vale.
Mireu la meva foto del Facebook, que és antiga, i semblo clavat en Sergi López. I el vaig conèixer, en Sergi, al Vida, al Festival a Vilanova, que per cert em va portar a casa ell, que és una cosa molt surrealista, a altres hores de la matinada. I ell m'ho va dir, diu, tio, sí, et miro i tinc la sensació familiar, com si em conegués.
Jo he de dir que...
Potser som parents.
He de dir que el primer cop que et vaig veure, Litus, vaig pensar exactament això, que tenia certa retirada el Sergi López.
Veus?
La veritat. Sí, en canvi... Digues, Mercè.
Jo corroboro que sí que t'assembles al de Transparent, és que he buscat la foto.
El Jorge, ja.
Jo no busco...
Ja aniré a la sèrie.
Jo no busco fotos, Litus, però he de reconèixer que el primer dia que et vaig veure vaig tenir clar que eres l'home que sempre havia estat buscant.
Escolteu, entre sex symbol, l'home que estàs buscant, vull dir, estic inflat, jo, vull dir...
Sí.
Per cert, ara ja puc demanar...
Demà s'empalles a Cadaqués, com
és? No, ara et puc demanar que demà baixis a Cadaqués només amb una xarxa de pescador.
Per cert, podrà ser la part final, no?, del programa, perquè Cadaqués està molt lluny, eh? Vull dir que...
Sí.
Sí, no? Serà ben bé la part final, no?
Sí, demà a l'última hora... oferirem, evidentment, a la gent que ens escolta les propostes culturals que ens envieu des de cada territori, però, a més, farem aquesta part del còctel, és a dir, que no hi ha inconvenient perquè fem primer les propostes culturals i ja queda el programa des de Cadaqués.
A veure, més que res, perquè prendre's còctels a les 10 del matí... Jo sóc de...
No.
Però tampoc compta, no tant.
Que em fa sense alcohol, eh?
Ah, anava dient.
Si ens garantiu un bon entreteniment, ho reservem de 11:45 a les 12:00, i, escolta, mano a mano allà...
Home, jo crec que la Mercè i jo allà saltaran xispes.
Home, ara tinc enveja.
I us quedareu...
Ah, vine!
Pues a mi un Cadaqués, qui diu que no un Cadaqués? A veure...
Un moment, deixa'm mirar els continguts del programa demà.
Ai, però que m'envien a Cadaqués.
Vols a Cadaqués demà o no?
A fer còctels, i tant.
Va, tots amb el meu cotxe.
Sí?
Anem-hi tots a Cadaqués.
Jo, home, tots no podem. No, és a dir,
mira, es podia fer el programa des d'allà.
Mira, fem una cosa. Després ho podem comentar. Si voleu anar, la Lali, tu i el Ciso, en Litus i la Mercè, per mi, podeu anar-hi perfectament.
I cabrem en el cotxe?
Sou quatre?
Ah, sí. Bueno, hauria, de la hauria de treure la cadireta, eh?
La cadireta.
Ostres, la cadireta.
No veig el litus a la cadireta, eh?
És veritat, la cadireta.
Jo ja us dic que el meu cul no hi cap allà dins, eh?
I el meu tampoc, eh, Cristina?
Bueno, jo em desentenc de la negociació. Jo us ho fareu. Si demà ja voleu anar-hi 3, 4, 2, vosaltres mateixos. Ho sembla o no?
Deies que la setmana que ve faríem l'últim dinar, en aquella referència eclesiàstica,
sí.
I he pensat que nosaltres som un bon pessebre, eh? Vull dir, evidentment tu series el Messies, no? El nen Jesús, no?
Escolta, jo seria més aviat el dimoni, el Lucifer.
No, però és curiós, no? Vull dir, he fet, ara no ho diré així en veu alta aquí en antena,
no, sí,
ara que
sí,
no
s'escolta
ningú.
Ara ho dius, però, ara ho dius.
Clar, hi ha la Maria Magdalena, jo podria ser en Judas, per exemple, no? O en, no sé, en Ciso Sant Pere... no?
Jo qui sóc?
Aquí no em vull mullar, jo crec
va,
que...
Va, mullet.
A veure, que ajudeu-me, nois, ajudeu-me, sisplau.
Sí, és que jo no em sé el nom dels dos apòstols, ja t'ho dic ara.
Vols dir que sortia gaires dones en aquest llibre que estàs citant?
No, de fet, només hi havia la mare de Déu, que ja me diràs, vull dir, i després la Maria Magdalena. I clar, jo no vull dir ara que ningú sigui
no
Maria
res,
Magdalena.
Eh? No passa res, eh, si dius que sóc Maria Magdalena, no passa res, eh.
També podríem d'altres, eh? O sigui, sí, home, jo podria ser la Maria Magdalena.
Tenia una vida més divertida que la Mare de Déu.
Sí, per
no?
Això.
Cert, sí.
Bueno, la Mare de Déu també, no?
Ai, que rebrem trucades ara per irreverents.
Mare de Déu, nostre senyor.
És un misteri, deixem-ho així.
Bueno, tots són opinions.
Bueno, escolta, que a mi m'ha quedat el dubte. Tenies amb xarxa demà o no?
Sí, bueno, amb Quantum, no? Sí,
no, ja saps què vull dir. Tu conta que la Mercè espera aquesta jornada de còctels, eh? O sigui, no decebis ara el públic ni els acompanyants.
No, i jo també l'espero amb candeletes. Vull dir, escolta, que és amb la Mercè una unió, vaig a Empordà, a l'Empordà, una discussió sobre quina gamba és la millor, que a veure, és absurd.
Heu comprat les gambes o no?
No has tenit temps ahir.
Pues avui podeu anar-hi, o què?
Mira, la gamba de què és com comparar el vi del Priorat amb vi de Glasgow. No hi ha color. O sigui,
perdona.
Gamba de Palamós,
perdona,
senyors.
Perdona, el tartar que em vaig menjar allà al monestir de Sant Pere de Rodes era amb gamba de Cadaqués i era boníssim. Segur que no hagués sigut tan bo amb gamba de Palamós.
Nois,
demà ho discutirem.
Per què només fem això un cop a la setmana?
Ho deixem per demà, exacte. Ho deixem per demà i a veure qui dels dos té la gamba més bona. Mercè Maidé, gràcies,
eh? Jo tinc dos, de gamba.
Apa, vinga. Vinga.
On?
Fa un moment no havia anat a la peixateria i ja en té dos. Mercè, que vagi bé.
Adéu.
Litus.
Vaig a comprar sardineta.
Apropa't a port. Que vagi bé, eh?
Vagi bé.
Cristina, que marxem.
Sí, quina pena.
Ja veus, tu. Haurem de... Encara que sigui l'última setmana fer-ho cada dia, això.
I tant, jo ho veig.
Va, que tanquem aquest, no tanquem per vacances. Avui és 31 d'agost, mira que el dia ha començat així mig tapat i al final ha sortit una miqueta al sol. Ciso García, gràcies també a tots els companys de les emissores municipals que fan possible el programa. És la part tècnica. Demà tornem a partir de les 9. Gràcies.
No tanquem per vacances. El magazín d'estiu de la xarxa de comunicació local amb Ràdio Palamós, Ràdio Vilafant, Ràdio L'Escala i FEM Girona.
Continguts en xarxa.
Patrimoni, amb Helena Puigdueta.
Els gegants i els capgrossos són elements de la nostra imatgeria festiva tradicional. L'Escala, a l'Alt Empordà, és un dels municipis de Catalunya amb una de les parelles de colossos més joves. El Paret i la Maximeta només tenen 26 anys i són una iniciativa de la confraria de pescadors del poble. És per això que van ser batejats el dia de la Mare de Déu del Carme, un 16 de juliol de 1989, i que representen un matrimoni de vells pescadors. Els noms triats són en honor als dos patrons de la vila, Sant Pere, pel juny, i Santa Màxima, pel setembre. Els gegants de Sal, els de Castelló d'Empúries i els de Figueres van exercir de padrins oficials durant la cerimònia. En Paret, que fuma en pipa, vesteix un gec negre i porta una gorra de llana al cap. I el més important, el rall sobre l'espatlla, un estri d'ús quotidià entre els pescadors al segle XIX. Josep Falgàs és el cap de colla dels geganters de l'Escala.
És una xarxa que estirava, es portava aquí sobre l'espatlla, estirava molt arran de llongada, diguem, i es havia de tenir una destresa especial per tirar-lo, perquè feia com un vano, quedava fins a terra, fins a dins de la sorra, perquè, esclar, hi havia molt poc aigua allà, a mig metre de profunditat o una cosa així, el rall portava un plom, quedava pom, quedava tocat en terra de seguit, i llavors es recollia per sota com una anella que es tancava i el peix quedava enganxat dins de la xarxa.
La maximeta, faldilla i brusa blanca i davantal de puntes, i a la mà l'agulla de sorgir o remendar, com en diuen els escalencs, les xarxes. Fan 3 metres i 45 centímetres d'alt tots dos i pesen 45 quilos. L'estructura és de fusta i la resta de cartró pedra. El cap de colla dels geganters ens explica la singularitat d'aquesta parella.
Són dos persones grans, curtits per la Celebró i per la Tramuntana en aquest nostre país, amb unes faccions més aviat dures, una mica dures. Per nosaltres són gent nostra, gent de la terra, gent del mar.
Solen fer, fora de casa, entre 15 i 16 sortides l'any, sobretot durant la primavera i la tardor, i per descomptat, a casa, es passegen a cada festa assenyalada. El dia, però, de més lluïment sol ser durant la trobada gegantera que l'Escala acull cada any per la festa major. Això és el darrer cap de setmana del mes d'agost.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.